Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Ha aprovat el decret que permetrà omplir aquest estiu les piscines públiques i privades comunitàries sempre que s'obrin a la gent sota la categoria de refugis climàtics. Maria Pagès.
L'executiu ha fixat els llindars de consum pels turistes que seran equivalents als dels ciutadans que viuen a Catalunya i ha legalitzat l'ús de les dessalinitzadores privades. Patricia Plaja detalla quines són les piscines que podran funcionar com a refugi climàtic.
Són els dels establiments hotelers, els dels centres esportius privats, els dels conjunts residencials que tenen una piscina i, per tant, permetran que aquelles persones que no siguin d'aquell mateix barri, puguin anar-s'hi a banyar sempre que ja s'hagi arribat a un acord amb l'Ajuntament de Tort.
Acord entre la xinesa Chery i la catalana Ebro Eb Motors per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan, gairebé 3 anys després del tancament de les instal·lacions de la japonesa a Catalunya.
Les dues empreses han anunciat la creació d'una joint venture amb la participació majoritària d'Ebro per fabricar vehicles o moda i Ebro a la zona franca. Roger Torrents, el conseller d'Economia.
Volem una indústria neta, una indústria moderna, una indústria sostenible, una indústria del segle XXI, i amb Chery ens hi acostem, amb Chery ens encaminem definitivament cap a aquest propòsit. Per tant, avui culminem amb èxit i de manera molt i molt satisfactòria aquest procés de reindustrialització de Nissan.
Irídia reclama la creació d'un mecanisme independent de control de les forces policials.
Aquest centre en defensa dels drets humans vol implicar la ciutadania a través d'una recollida de signatures perquè les forces polítiques catalanes es comprometin a crear aquest mecanisme. Anaïs Franquès és la directora d'Irídia.
La nova legislatura és una nova oportunitat per posar les bases d'aquest mecanisme extern, que som conscients que no és fàcil. En cap dels llocs en els que s'han creat ha estat senzill determinar quin és el mandat, quines són les competències, com es fa el pressupost, etc. Però que Catalunya és prou madura, doncs, per dur a terme aquest debat de forma assossegada, de forma experta i tècnica, i per tant aprofitar aquesta nova legislatura que comença per aprovar-lo per via legislativa.
En cultura, la poetessa illenca Antonina Canyelles ha estat la guanyadora del Premi Jaume Fuster.
Un guardó que concedeix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i que reconeix la trajectòria d'un autor literari. Amb 12 poemaris publicats, Canyelles rebia així el segon premi que obté en 45 anys de carrera.
Una vegada una persona me va dir, diu, per què escrius? I dic, perquè no sé lladrar. Perquè si sabés lladrar, lladraria. Forma part de la meva vida. A mi m'ha estat necessari escriure com fumar. Què havia de dir? Jaume Fuster, que tu te moriries jove i que jo guanyaria un premi amb el teu nom.
I en esports, Jordi Cervantes, caixa o faixa pel Barça a la Champions.
Els blaugranes jugaran en poc menys de 2 hores la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Paris Saint-Germain a l'estadi Lluís Companys. Els jugadors dirigits per Xavi Hernández, que juguen bona part de la temporada, defensaran el 2-3 de l'anada per accedir a les semifinals 5 anys després.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja s'està sentint una davallada de la temperatura a gran part del país. Igualment, l'ambient és molt suau, però ja no és tan calorós com, per exemple, era el cap de setmana o encara ahir en algunes comarques. Tot i això, al llarg de les immediates hores, cap a la Costa Daurada, cap al Pla de Lleida, encara serà fàcil assolir els 25 graus de màxima, però amb poca humitat. I això sí, amb més vent en aquestes contrades del sud i de l'oest del país. També una mica de vent de tramuntana que anirà més a l'Alt Empordà. Al sud de Girona i fins a l'àrea metropolitana de Barcelona els núvols han d'anar a més. N'hem tingut alguns al llarg d'aquest matí i migdia i aquesta tarda es faran més densos fins al punt que ja, bàsicament quan es faci de nit, deixaran algunes pluges febles, sobretot al voltant del Vallès Oriental, del Maresme, de la Selva, del Baix Empordà o la comarca del Gironès. Aquests ruixadets també els tindrem el dimecres al matí, després els núvols es queixaran i a la resta del país el sol serà més dominant i encara amb força vent a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs parlem de 2 rondes de Barcelona, ara mateix molt carregades, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Hi ha alguna incidència just a l'inici de la ronda de dalt, en sentit Llobregat, que està col·lapsant gairebé el mateix nus de la Trinitat i totes les vies que enllacen amb aquest nus. És el cas de la Ronda Litoral, amb cua de més de 5 quilòmetres ja des de Sant Adrià de Besòs, B20 Pota Nord, cua de més de 3 quilòmetres des de Badalona, i les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, C58 i C33, amb retencions d'almenys uns 4 quilòmetres ja des de Montcada i Reixac. Per tant, problemes, com et deia, per una banda, l'extrem nord de Barcelona. Deixa'm parlar-te també d'unes obres que s'estan realitzant a l'autovia A2 a la zona de Lleida i que estan provocant aturades importants de més de 3 quilòmetres i en totes dues direccions, com et deia, obres en aquesta autovia A2 a la zona de Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Fabriquem talent i innovació amb les incubadores de projectes de logística 4.0 i impressió 3D. Fabriquem una nova economia, apostant per la sostenibilitat amb la creació d'un ecosistema d'indústria 4.0 referent al món, el D-Factory Barcelona. I és que fabriquem ocupació per a més de 137.000 treballadors en un espai de més de 10 milions de metres quadrats, amb serveis d'avantguarda i avantatges competitius per a més de 270 empreses. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Fabriquem oportunitats per al teu futur.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma. 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Aprovat el decret que permetrà omplir aquest estiu les piscines públiques i privades comunitàries sempre que s'obrin a la gent sota la categoria de refugis climàtics.
La norma que ha estat validada avui pel govern havia estat reclamada des del món local com a mesura per combatre la calor. A més, l'executiu ha fixat els llindars de consum pels turistes, que seran equivalents als dels ciutadans que viuen a Catalunya, i ha legalitzat l'ús de les dessalinitzadores privades. El punt més problemàtic i que planteja més dubtes pel món local és, sens dubte, el reemplenament de piscines privades.
I és que el govern ha trucat els ajuntaments la potestat de donar les piscines públiques i privades categoria de refugis climàtics i permetre així als titulars de reomplir-les malgrat la sequera. El món local, però, es planteja com fer-ho. Carina Bebi.
El decret permet que es puguin reomplir les piscines públiques aquest estiu i en el cas de les privades només ho podran fer sota dues condicions. La primera, que els propietaris arribin a un acord amb l'Ajuntament perquè s'incloguin dins del cens de refugis climàtics i, per tant, tota la ciutadania les pugui fer servir. I la segona condició, que s'apliquin mesures addicionals d'estalvi d'aigua per compensar aquest reompliment. Per tant, queden descartades de l'aplicació del decret les piscines de cases particulars, com ha explicat la portaveu del govern, Patricia Plaja.
Són, ho torno a dir, els dels establiments hotelers, els dels centres esportius privats, els dels conjunts residencials que tenen una piscina i, per tant, permetran que aquelles persones que no siguin d'aquell mateix barri puguin anar-s'hi a banyar sempre que ja s'hagi arribat a un acord amb l'Ajuntament de Torn. I, si no és així, doncs totes aquelles persones que tinguin la sort de tenir una piscina a casa seu, aquest any no tindran la sort de poder-la utilitzar en condicions de normalitat, perquè no estem en condicions de normalitat.
Serà, doncs, cada municipi qui decidirà quines piscines s'inclouen al cens, també la gratuïtat o no del servei i la contractació de socorristes. El decret limita també el consum d'aigua dels turistes, que seran els mateixos que la ciutadania catalana. També legalitza l'ús de les desalinitzadores mòbils privades, que no tindran topalls de consum.
Gràcies, Carina. Ho dèiem ara, sorgeixen dubtes entre els ajuntaments sobre com gestionar aquestes piscines privades que podrien convertir-se en refugis climàtics. Per intentar resoldre'ls, o com a mínim per escoltar les veus del món local, tenim connexió en directe amb el vicepresident de l'Associació de Municipis de Catalunya, l'alcalde del Masnou, el senyor Jaume Oliveres. Molt bona tarda. Benvingut a Notícies en Xarxa.
Molt bona tarda.
Primer de tot, com valora aquest decret? Què li sembla?
Bé, nosaltres fem una valoració en termes generals força positiva, sobretot per la qüestió que havíem plantejat a l'Associació Catalana de Municipis i també a la Federació de Municipis de Catalunya, que implicava els ajuntaments amb el tema la revisió del règim sancionador. Aquesta revisió doncs, posa a ressaltar una mica amb els canvis que s'han introduït, tota aquesta aposta per millorar l'eficiència de la xarxa d'abastament d'aigua, tot aquest plans de sequera que s'estan fent a nivell local, a les ordenances per regular-ho, aquest esforç que fan els ajuntaments que es tingui en compte a l'hora d'aplicar aquest règim de sancions. Tot això creiem que és positiu perquè ha estat recollit i que és un pas endavant. amb aquest decret que s'ha aprovat.
El punt, però, potser que ha cridat més l'atenció, si més no, és aquest que dèiem de la possibilitat de reompliment de piscines de comunitats privades, i que és el que preocupa segurament més els ajuntaments de com poder-ho gestionar. No sé si han arribat queixes o és conscient de si això s'havia parlat amb la Generalitat.
Jo crec que això ha generat... Nosaltres bàsicament hem parlat de les que són les piscines municipals, d'aquelles que s'han de reomplir, que es puguin omplir, si són considerades refugi climàtic per part de l'Ajuntament. Aquí s'afegeix tot el tema de les piscines que són de titularitat privada. Jo crec que s'ha generat una certa confusió, que ara he sentit que ha estat una mica més aclarit, no? Estem parlant, primer, la consideració refugi climàtic dependrà que consideri l'Ajuntament, i després estem parlant de piscines privades de determinat tipus, situades a determinat tipus d'equipament o d'àmbit molt comunitari, en la qual, evidentment, pues, serà d'aplicació la, la legislació sectorial que pugui haver, i això s'haurà de parlar amb l'Ajuntament, haurà de parlar amb aquestes situacions, però crec que són qüestions una mica... no són centrals en aquest decret, perquè tampoc estem parlant d'una casuística molt generalitzada. Estem parlant segurament d'equipaments hotelers, de càmpings, d'equipaments esportius, etc., no? Que és el que haurem de tractar i que s'haurà de parlar, aplicar la normativa sectorial sempre que es consideri que és un refugi climàtic.
Entenc, però, que fins ara hi ha hagut veus que es queixaven o que com a mínim plantejaven els dubtes sobre la capacitat que tenien els ajuntaments, no tant per aquests equipaments que vostè ha comentat, sinó perquè també hi havia la possibilitat que entressin aquestes piscines comunitàries de comunitats de veïns.
Això és un tema molt complicat i que, evidentment, aquí... evidentment aquí hi ha un problema, que és l'aplicació de la legislació sectorial en el cas que siguin d'obertura al públic. Això comporta moltes dificultats per part de les comunitats de propietaris que tinguin aquestes piscines, inclús també de part dels ajuntaments. Això és un àmbit que genera una certa confusió que mirarem d'anar aclarint amb el departament en les properes setmanes.
Perfecte, doncs senyor Jaume Oliveres, vicepresident de l'Associació de Municipis de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Més titulars de la jornada, acord entre la xinesa Chery i la catalana Ebroeb Motors per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan, gairebé 3 anys després del tancament de les instal·lacions de la japonesa Catalunya.
Les dues empreses han anunciat la creació d'una joint venture amb la participació majoritària d'Ebro per fabricar vehicles Omoda i Ebro a la zona franca.
David Gallofré.
El pacte s'ha donat a conèixer aquest dimarts després de mesos d'intenses negociacions i diversos viatges a la Xina per part de les autoritats catalanes i de l'empresa Ebro. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha celebrat l'acord entre les dues empreses.
Volem una indústria neta, una indústria moderna, una indústria sostenible, una indústria del segle XXI, i amb Chery ens hi acostem, amb Chery ens encaminem definitivament cap a aquest propòsit. Per tant, avui culminem amb èxit i de manera molt i molt satisfactòria aquest procés de reindustrialització de Nissan.
Ebro és la primera marca catalana que tanca un acord amb un fabricant xinès per a la producció de vehicles a Espanya. La previsió és que es podrien fabricar 50.000 unitats l'any. L'acord es tancarà divendres en un acte oficial a la zona franca amb la presència de representants institucionals d'Espanya, Catalunya i Xina.
El govern defensa la seva neutralitat en període preelectoral i presentarà al·legacions a la Junta Electoral Central quan consideri que l'organisme els crida l'atenció de manera incorrecta. Segons l'executiu, ja ha quedat arxivada la denúncia sobre la proposta de referèndum. Mont Carvajal.
La portaveu Patricia Plaja ha recordat que el govern no està en funcions malgrat estiguem en període preelectoral i que, per tant, ha de continuar fent feina tot adaptant-se al marc legal especial d'aquests dies previs, el 12 de maig. Plaja ha assegurat que l'executiu és curós amb aquesta normativa i que la GEC ja ha arxivat la denúncia presentada pel Partit Popular sobre l'informe per celebrar el referèndum.
Nosaltres hem presentat al·legacions a totes i cadascuna de les denúncies que s'han presentat a la Junta Electoral Central perquè tenim el convenciment de que s'ha fet el que es podia fer d'acord amb el marc legal existent en període electoral. Ho dèiem, el govern no està en funcions, el govern ha de continuar exercint les competències que li són pròpies i, per tant, continuar desenvolupant el pla de govern. Som plenament conscients de que hi ha una sèrie de limitacions, les tenim en compte i les respectem.
A més del Partit Popular, també el PSC i Ciutadans han portat a la GEC la publicitat a diversos mitjans de comunicació sobre la proposta de finançament singular i per entendre que el govern fa ús electoralista de la institució.
Encara en crònica política, aquest dimarts al Notícies en Xarxa s'ha entrevistat Josep Rull, el número 3 de la llista de Junts a les eleccions del 12M. Ha descartat sotmetre's a una possible investidura i ha assegurat que no hi ha pla B i que Carles Puigdemont és i serà el principal i únic actiu per guanyar els comicis. Maite Polo.
Josep Rull ha avançat que a mesura que transcorri la campanya electoral es visualitzaran només dues figures amb possibilitats reals de ser escollides per la ciutadania, Carles Puigdemont i el socialista Salvador Illa. En clau interna, el número 3 de Junts Més no ha volgut parlar de cap altra possibilitat que no sigui la de Puigdemont guanyador i candidat a la investidura com a president de la Generalitat.
No hi ha pla B. L'únic pla, el pla B i el pla C es diu Carles Puigdemont, Casamajor. El president Puigdemont, no hi ha alternatives. Les enquestes el que diran és que això és cosa d'odos, que és Puigdemont o Illa. És un projecte, diguem-ne, d'ambició nacional o un projecte de resignació. Ens anirem trobant això. Cada vegada els ciutadans hauran d'escollir entre un model o un altre.
Sobre Esquerra Republicana, l'exconseller de Territori ha qualificat d'exigus els resultats de les seves negociacions amb el govern de Pedro Sánchez i ha expressat la voluntat de Junts de treballar colze a colze amb els republicans per refer la unitat de l'independentisme i crear un govern sobiranista liderat per Carles Puigdemont.
Per cert, que la Fiscalia acusa els governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont de desviar 3 milions d'euros per al procés.
Afirma que els expresidents Junqueras i la resta d'encausats al Tribunal de Comptes van desviar gairebé 900.000 euros per l'1 d'octubre i 2.200.000 euros per l'acció exterior durant el procés.
Tot plegat, mentre la mesa del Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimarts el requeriment que el Senat va plantejar-li perquè retirés la llei d'amnistia.
Ho ha fet amb els vots de la majoria conformada pel PSOE i Sumar i el no del PP i Vox i ha descartat la petició de la Cambra Alta controlada pels populars. La mesa l'ha rebutjat en base a un informe dels lletrats que acusa el Senat de prendre una clara ingerència en l'autonomia parlamentària. El document de 14 pàgines afirma que el Senat pretén assumir funcions de fiscalització del funcionament intern del Congrés.
Notícies en Xarxa.
Més coses. Irídia ha anunciat que engegarà una campanya de recollida de signatures a favor de la creació d'un mecanisme independent de control de les forces policials.
Aquest centre en defensa dels drets humans vol implicar la ciutadania a través d'una recollida de signatures perquè les forces polítiques catalanes es comprometin a crear aquest mecanisme independent de control. Anaïs Franquesa és la directora d'Irídia.
La nova legislatura és una nova oportunitat per posar les bases d'aquest mecanisme extern, que som conscients que no és fàcil. En cap dels llocs en els que s'han creat ha estat senzill determinar quin és el mandat, quines són les competències, com es fa el pressupost, etc. Però que Catalunya és prou madura, doncs, per dur a terme aquest debat de forma sossegada, de forma experta i tècnica, i per tant aprofitar aquesta nova legislatura que comença per aprovar-lo per via legislativa.
Irídia, que ha presentat el seu informe sobre la situació de violència institucional, recrimina els caps dels agents dels Mossos implicats en suposades accions irregulars que no actuen a favor de la transparència.
Precisament han parlat del cas de l'Antonio, l'home mort el 2021 a Badalona després d'una actuació dels Mossos en què li van disparar una pistola Taser.
La mare de la víctima els va trucar perquè el seu fill estava passant per un episodi de crisi com a conseqüència de la seva addicció a les drogues i problemes mentals. Un jutjat de Badalona ha reobert el cas en què els dos agents estan sent investigats per la mort de l'home després de rebre 6 descàrregues elèctriques de pistola Taser, segons denuncia Irídia.
Albert López, l'altre acusat del crim de la Guàrdia Urbana, admet per primer cop la seva participació en l'assassinat per aconseguir permisos penitenciaris.
L'exagent de la Guàrdia Urbana, pres ara 4 camins, ha reconegut el crim davant dels treballadors de la presó. Va ser condemnat juntament amb Rosa Peral a 20 anys de privació de llibertat. Segons el periòdico, les fonts citades han aclarat que López no ha fet cap escrit o compareixença formal per reconèixer l'assassinat, sinó que ho ha expressat verbalment davant l'equip que el tracta a la presó.
I encara en clau policial, pugen els delictes amb intimidació i violència a la Garrotxa. És una de les conclusions que s'extreu de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dimarts a Olot.
L'alcalde ha reconegut que hi ha alarma social per l'augment de robatoris i atracaments, alguns dels quals acompanyats d'agressions. Per contra, baixen les ocupacions incíviques i els robatoris a cases particulars. Tots els cossos han participat a la reunió anual per analitzar l'estat de seguretat a la Garrotxa.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
De la darrera Junta de Seguretat Local celebrada aquest dimarts se n'extreu que en el darrer any a la Garrotxa s'han reduït les ocupacions a immobles i que continua la línia descendent des del pic del 2021. També han baixat els robatoris amb força al domicili en un 17%. El que sí que ha incrementat és el nombre de delictes amb violència i intimidació, passant dels 37 en tota la comarca als 51 d'enguany. El que els diferents cossos i l'alcalde de la ciutat reconeixen que ha augmentat és la percepció d'inseguretat dels ciutadans i l'alarma social.
I que l'estadística acompanyi
en el sentit de dir tenim unes dades que comparativament són bones, també som conscients que la percepció ciutadana doncs no viu el seu millor moment en quant a la seguretat.
Des del cos dels Mossos han incrementat els patrullatges pel centre de la ciutat a través d'un grup d'agents, després de notar un increment de delinqüència després de les festes d'altura.
Més qüestions. Aquest dimarts ha estat el primer dia de les proves de competència bàsiques a Catalunya.
Les fan com cada curs els alumnes que es troben al final de cada etapa educativa, a sisè de primària i a quart d'ESO, i se sumen enguany a les que també estan fent com la novetat els estudiants de quart de primària i segon d'ESO.
A l'Escola Planes i Casals de Badalona, una cinquantena d'alumnes de sisè de primària ha afrontat avui el tret de sortida dels exàmens i, com a aspecte innovador, en format digital. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Garcia.
La llengua castellana i les matemàtiques han estat les primeres matèries a avaluar. Demà dimecres serà el torn del català i el coneixement del medi i la darrera jornada estarà centrada en la llengua estrangera, en l'anglès. Amb tot, aquest curs l'escola ha apostat pel model digital i els estudiants fan els exàmens mitjançant ordinadors portàtils, una opció que el Departament d'Educació ha plantejat enguany als centres educatius catalans.
Els alumnes potser hi ha l'al·licient de poder-ho fer amb un ordinador. Són, pel que hem vist amb la demo, són intuïtives. Sí que hi ha més hàndicaps a l'hora de connectar-se, de que tot funcioni, si això és veritat, però bueno, hi ha aquest element que d'una banda és més engrescador perquè és el joc de les pantalles, però de l'altra banda, doncs bueno, és una variable important a l'hora de valorar els resultats.
A banda d'això, 130 centres de primària i secundària també han de dur a terme durant aquest curs escolar proves orals de català, entre ells el Planes i Casals. Tot i així, es podran fer fins al mes de desembre i l'Escola d'Educació Primària Badalonina programarà les proves més endavant.
En cultura, la poetessa illenca Antonina Canyelles ha estat la guanyadora del Premi Jaume Fuster, David Navarro.
Antonina Canyelles es va iniciar l'any 1979 amb l'obra Quadern de Conseqüències, que li va suposar el Premi Marià Aguiló, el primer i únic fins ara, com li agrada destacar. El poemari el va seguir la carpeta de poemes i il·lustracions Patchwork, l'any 1981, per després guardar un silenci de prop de 25 anys fins al seu següent llibre, Piercing, l'any 2005. Des de llavors, ha publicat de manera regular amb obres com Putes i Consentits, Antologia Poètica o Bistecs de Pantera, la darrera publicada. Per a Canyelles, la literatura és part de la seva vida.
Una vegada una persona me va dir, diu, perquè escrius, i dic perquè no sé lladrar. Perquè si sabés lladrar, lladraria. Forma part de la meva vida. A mi m'ha estat necessari escriure com fumar.
Per Antonina Canyelles, amiga personal de Jaume Fuster, rebre aquest guardó té una connotació especial.
Que havia de dir, Jaume Fuster, que tu te moriries jove i que ja guanyaria un premi amb el teu nom.
El premi el concedeix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana a partir de la decisió dels seus socis.
I aquest dimarts, com farem tots els dies previs a Sant Jordi, us fem una nova recomanació literària.
En el llibre La colla dels menestrals de Beginning, de Pagès Editors, l'historiador vallenc Joan Climent repassa cronològicament l'origen dels castells que coneixem avui dia, un cop es van diferenciar del Vall dels Valencians.
Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
Es tracta d'una continuació del llibre Els primers castellers, de 1853 a 1851, publicat l'any 2013, que es va aprofundir sobre la primera família castellera de Catalunya, els Batet. A la colla dels menestrals, Climent segueix parlant dels Batet, però hi aporta la perspectiva històrica de l'època amb les baralles internes, odis, persecucions i fins i tot també assassinats.
Hi ha molta informació inèdita, a més està ficat dins el context polític o social de cada època. Parlem de les guerres caleres, del trienni liberal, a més pillis des del punt de vista de la gent del carrer.
D'altra banda, Climent fa aparèixer la primera dona castellera documentada, Dida. A més, exposa a través de testimoni reals com es va fer el 3 de nou sense folre al segle XIX i si de debò es va fer el castell de 10 pisos.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça busca aquest vespre el pas a les semifinals de la Lliga de Campions, que no assoleix des del 2019. Els blaugranes reben el Paris Saint-Germain a Montjuïc a partir de les 9 amb l'avantatge d'un gol amb el 2-3 de l'anada. El tècnic Xavi Hernández personificava en Rafinha, autor d'un doplet a París, la bona dinàmica de l'equip.
La millora de l'equip és perquè hem sigut un equip, tothom ha pensat en el grup, ha pensat en el col·lectiu abans que en ell mateix. I el Rafa igual. Rafa pensa en el col·lectiu i després, a partir d'això, la individualitat surt i ha de sortir perquè té moltes condicions. Va a l'espai, pressiona bé, té xut de fora l'àrea, té última passada, és un jugador amb molt talent.
Luis Enrique, tècnic del PSG, es mostra satisfet, volíem dir convençut, de les possibilitats del seu equip.
resultado refleja un 2-3 y eso implica que tenemos que dar una mejor versión mañana y que tenemos que ir a por el partido. Somos, creo, un equipo que de serie no especula. Te puedes imaginar mañana que esa palabra no existe para nosotros y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta.
Un Barça-PSG que comptarà amb un dispositiu de seguretat reforçat, ja que es tracta d'un partit del risc en el marc d'alerta terrorista ja oberta en els duels de la setmana passada. Es preveu la presència de prop de 3.000 aficionats francesos i el desplegament suposarà la mobilització de 350 Mossos d'Esquadra. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, n'ha donat detalls aquest migdia en la seva compareixença.
Els Mossos d'Esquadra són el nostre cos de referència i treballen des de fa moltíssims anys en contextos similars en els que ens trobarem avui i, a més, plenament conscients del context en el que ens trobem, podem dir que en els darrers mesos s'han incrementat un 30% les hores de prevenció en matèria antiterrorista, que és precisament això el que, on cal centrar també tot el focus.
En aquest sentit, un seguidor del PSG ha estat detingut per un delicte de lesions en el marc d'una baralla amb un aficionat culer que ha tingut lloc aquesta tarda. Els Mossos d'Esquadra han explicat que la baralla ha tingut lloc cap a les 5 de la tarda a les immediacions de la plaça Espanya. També es tanca avui una altra eliminatòria de quarts de final amb el Borussia de Dortmund, Atlètic de Madrid, amb avantatge d'un gol per als madrilenys. En tenis, el Barcelona Open Bank Sabadell, la segona jornada del torneig, ens ha deixat la victòria i el debut de Rafa Nadal, que ha guanyat per 6-2 i 6-3 a Collovi, i l'eliminació del número 2 del torneig, Rublev. També en bàsquet, el badaloní Jordi Fernández es pot convertir en el primer entrenador espanyol en dirigir una franquícia nord-americana. Els Estats Units ja donen per fet que dirigirà els Brooklyn Nets. Un dels periodistes referents de l'NBA, Adrian Wojnarowski, ha fet públic que ara l'assistent de les Sacramento Kings podria arribar als Nets de Brooklyn.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
That you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile does it for me. It's so sweet.
Oh,
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Ha aprovat el decret que permetrà omplir aquest estiu les piscines públiques i privades comunitàries sempre que s'obrin a la gent sota la categoria de refugis climàtics. Maria Pagès.
L'executiu ha fixat els llindars de consum pels turistes que seran equivalents als de la ciutadania que viuen a Catalunya i ha legalitzat l'ús de les dessalinitzadores privades. Patricia Plaja detalla quines són les piscines que podran funcionar com a refugi climàtic.
Són els dels establiments hotelers, els dels centres esportius privats, els dels conjunts residencials que tenen una piscina i, per tant, permetran que aquelles persones que no siguin d'aquell mateix barri, puguin anar-s'hi a banyar sempre que ja s'hagi arribat a un acord amb l'Ajuntament de Tort.
Al món local es planteja nombroses incògnites sobre com gestionar ara l'obertura de piscines privades com a refugis climàtics.
Incògnites relacionades amb l'accés a aquestes piscines, l'aforament o la seguretat. Els alcaldes diuen que no tenen capacitat per assumir aquest control. Marta Farrés és l'alcaldessa de Sabadell i Cristòfol Jiménez, alcalde de Castellcalí.
En el cas de piscines privades de comunitat, creiem que no es pot traslladar la pressió en el món local. Crec que és la Generalitat de Catalunya la que finalment ha de decidir. Nosaltres, la nostra reivindicació sobretot és les piscines públiques per poder garantir doncs, que tota la ciutadania té un refugi climàtic a prop de casa seva.
Qui pagarà el clor? Hauran de tenir socorristes? Ves, hi ha tot unes qüestions que en aquests moments no hi ha capacitat per part de ningú perquè això es pugui ser efectiu de cara a aquest estiu.
Acord entre la xinesa Chery i la catalana Ebroeb Motors per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan, gairebé 3 anys després del tancament de les instal·lacions de la japonesa Catalunya.
Les dues empreses han anunciat la creació d'una joint venture amb participació majoritària d'Ebro per fabricar vehicles Omoda i Ebro a la zona franca. Roger Torrent és el conseller d'empresa.
Volem una indústria neta, una indústria moderna, una indústria sostenible, una indústria del segle XXI, i amb Chery ens hi acostem, amb Chery ens encaminem definitivament cap a aquest propòsit. Per tant, avui combinem amb èxit i de manera molt i molt satisfactòria aquest procés de reindustrialització de Nissan.
En cultura, la poetessa illenca Antonina Canyelles ha estat la guanyadora del Premi Jaume Fuster.
Un guardó que concedeix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i que reconeix la trajectòria d'un autor literari. En 12 poemaris publicats, Canyelles rebia així el segon premi que obté en 45 anys de carrera.
Una vegada una persona me va dir, diu, per què escrius? I dic, perquè no sé lladrar. Perquè si sabés lladrar, lladraria. Forma part de la meva vida. A mi m'ha estat necessari escriure com fumar. Que havia de dir, Jaume Fuster, que tu te moriries jove i que ja guanyaria un premi amb el teu nom.
I en esports, Jordi Cervantes, caixa o faixa pel Barça a la Champions?
Els blaugranes jugaran en poc menys de 2 hores la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Paris Saint-Germain a l'estadi Lluís Companys. Els jugadors dirigits per Xavi Hernández, que juguen bona part de la temporada, defensaran el 2-3 de l'anada per accedir a les semifinals 5 anys després.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja s'està sentint una davallada de la temperatura a gran part del país. Igualment, l'ambient és molt suau, però ja no és tan calorós com, per exemple, era el cap de setmana o encara ahir en algunes comarques. Tot i això, al llarg de les immediates hores, cap a la Costa Daurada, cap al Pla de Lleida, encara serà fàcil assolir els 25 graus de màxima, però amb poca humitat. I això sí, amb més vent en aquestes contrades del sud i de l'oest del país. També una mica de vent de tramuntana que anirà més a l'Alt Empordà. Al sud de Girona i fins a l'àrea metropolitana de Barcelona els núvols han d'anar a més. N'hem tingut alguns al llarg d'aquest matí migdia i aquesta tarda es faran més densos fins al punt que ja, bàsicament quan es faci de nit, deixaran algunes pluges febles, sobretot al voltant del Vallès Oriental, del Maresme, de la Selva, del Baix Empordà o la comarca del Gironès. Aquests ruixadets també els tindrem el dimecres al matí, després els núvols es queixaran i a la resta del país el sol serà més dominant i encara amb força vent a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. La veritat és que sembla que vol millorar i, a més, molt ràpidament la situació en general en aquesta xarxa viària, també a les vies més properes a Barcelona. Per exemple, aquestes obres a Lleida, però que ens estaven complicant el trànsit, a l'autovia A2 ja les podem donar per normalitzades, com a molt intensitat en un tram de Lleida a l'autovia A2, però ja no parlem de les cues que trobàvem fa prop de mitja hora, i el que deia, a prop de Barcelona també hi millora la situació, però és cert que encara parlem d'aturades d'almenys uns 3 quilòmetres venint de Maresme cap a Barcelona, a la B20, a la Pota Nord, aturades de 3 quilòmetres des de Badalona fins a enllaçar amb les rondes. I també la C58 i la C33 encara baixen lentes des de Montcada i Reixac fins al mateix nus de la Trinitat. També encara parlem d'alguns trams d'aturades, ja no tan importants, però encara hi són, aturades intermitents, en Ronda de Dalt, Ronda Litoral, sobretot en sentit Besòs a la Ronda de Dalt i en sentit Llobregat a la Ronda Litoral. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Aquest estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
John Fogerty.
Sopa de Cabra.
Rosalén.
Sergio Dalma.
I molts artistes més. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ha aprovat el decret que permetrà omplir aquest estiu les piscines públiques i privades comunitàries sempre que s'obrin a la gent sota la categoria de refugis climàtics.
La norma que ha estat validada avui pel govern havia estat reclamada des del món local com a mesura per combatre la calor. A més, l'executiu ha fixat els llindars del consum pels turistes, que seran equivalents als dels ciutadans que viuen a Catalunya, i ha legalitzat l'ús de les desalinitzadores privades. El punt més problemàtic i que planteja més dubtes pel món local és, sens dubte, el reemplenament de piscines privades.
I és que el govern ha atorgat als ajuntaments la potestat de donar a les piscines públiques i privades categoria de refugis climàtics i permetre així als titulars de reomplir-les malgrat la sequera. El món local, però, es planteja com fer-ho. Carina Bellé.
El decret permet que es puguin reomplir les piscines públiques aquest estiu i en el cas de les privades només ho podran fer sota dues condicions. La primera, que els propietaris arribin a un acord amb l'Ajuntament perquè s'incloguin dins del cens de refugis climàtics i, per tant, tota la ciutadania les pugui fer servir. I la segona condició, que s'apliquin mesures addicionals d'estalvi d'aigua per compensar aquest reompliment. Per tant, queden descartades de l'aplicació del decret les piscines de cases particulars, com ha explicat la portaveu del govern, Patricia Plaja.
Són, ho torno a dir, els dels establiments hotelers, els dels centres esportius privats, els dels conjunts residencials que tenen una piscina i, per tant, permetran que aquelles persones que no siguin d'aquell mateix barri puguin anar-s'hi a banyar sempre que ja s'hagi arribat a un acord amb l'Ajuntament de Torn. I, si no és així, doncs totes aquelles persones que tinguin la sort de tenir una piscina a casa seu, aquest any no tindran la sort de poder-la utilitzar en condicions de normalitat, perquè no estem en condicions de normalitat.
Serà, doncs, cada municipi qui decidirà quines piscines s'inclouen al cens, també la gratuïtat o no del servei i la contractació de socorristes. El decret limita també el consum d'aigua dels turistes, que seran els mateixos que la ciutadania catalana. També legalitza l'ús de les desalinitzadores mòbils privades que no tenen topalls de consum.
Ho dèiem en portada, el món local es planteja nombroses incògnites sobre com gestionar ara l'obertura de piscines privades com a refugis climàtics. Incògnites relacionades sobretot amb l'accés a aquestes piscines, l'aforament o la seguretat.
Des de Sabadell, en declaracions a TV3, la seva alcaldessa, Marta Farrés, assegura que el que proposa la Generalitat és ingestionable des del món local i absurd.
Nosaltres, en el cas de piscines privades de comunitat, creiem que no es pot traslladar la pressió al món local de cada poder resobrir, és absolutament inviable poder-les declarar refugi climàtic a canvi de que s'obrin a la ciutadania. Si no tenim la capacitat, com et deia, crec que és la Generalitat de Catalunya la que finalment ha de decidir què és el que fa en el cas de les piscines privades. Nosaltres, la nostra reivindicació sobretot és les piscines públiques per poder garantir, doncs, que tota la ciutadania té un refugi climàtic a prop de casa seva.
Més enllà, en l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, que considera la mesura una irresponsabilitat i assegura que els ajuntaments com el seu no tenen cap capacitat d'assumir la potestat que ara els atorga el govern català.
Qui pagarà el clor? Hauran de tenir socorristes? Hauran de tenir alguna garita a l'entrada de la piscina comunitària per controlar l'accés de les persones que vinguin de fora? És a dir, hi ha tot unes qüestions que en aquests moments no hi ha capacitat per part de ningú perquè això es pugui ser efectiu de cara a aquest estiu.
Doncs des de l'Associació de Municipis es recorda que el decret es refereix sobretot a equipaments privats esportius i que, o turístics, i que els casos de comunitats residencials seran molt residuals. Amb tot, però, reconeix que caldrà treballar per polir la manera per afrontar aquests casos.
En declaracions a Notícies en Xarxa, el vicepresident de l'Associació de Municipis i alcalde del Masnou, Jaume Oliveres, ha avançat que caldrà aclarir amb el Departament d'Acció Climàtica com s'aplica la normativa en aquests casos.
Això és un tema molt complicat i que, evidentment, aquí
evidentment aquí hi ha un problema, que és l'aplicació de la legislació sectorial en el cas que siguin d'obertura al públic. Això comporta moltes dificultats per part de les comunitats de propietaris que tinguin aquestes piscines, inclús també de part dels ajuntaments. Això és un àmbit que genera una certa confusió que mirarem d'anar aclarint amb el departament en les properes setmanes.
En línies generals, l'Associació Catalana de Municipis fa una valoració positiva del decret. També la Federació de Municipis es mostra satisfeta, per bé que recorda que alguns punts del decret final no s'han consensuat amb el món local.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada: acord entre la xinesa Chery i la catalana Ebroeb Motors per reactivar l'antiga fàbrica de Nissan gairebé 3 anys després del tancament de les instal·lacions de la japonesa a Catalunya.
Les dues empreses han anunciat la creació d'una joint venture amb participació majoritària d'Ebro per fabricar vehicles Omo de Ebro a Zona Franca.
David Gallofré.
El pacte s'ha donat a conèixer aquest dimarts després de mesos d'intenses negociacions i diversos viatges a la Xina per part de les autoritats catalanes i de l'empresa Ebro. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha celebrat l'acord entre les dues empreses.
Volem una indústria neta, una indústria moderna, una indústria sostenible, una indústria del segle XXI, i amb Chery ens hi acostem, amb Chery ens encaminem definitivament cap a aquest propòsit. Per tant, avui culminem amb èxit i de manera molt i molt satisfactòria aquest procés de reindustrialització de Nissan.
Ebro és la primera marca catalana que tanca un acord amb un fabricant xinès per a la producció de vehicles a Espanya. La previsió és que es podrien fabricar 50.000 unitats l'any. L'acord es tancarà divendres en un acte oficial a la Zona Franca amb la presència de representants institucionals d'Espanya, Catalunya i Xina.
En clau política, el govern defensa la seva neutralitat en període preelectoral i presentarà al·legacions a la Junta Electoral Central quan consideri que l'organisme els crida l'atenció de manera incorrecta. Segons l'executiu, ja ha quedat arxivada la denúncia sobre la proposta de referèndum. Mont Carvajal.
La portaveu Patricia Plaja ha recordat que el govern no està en funcions malgrat estiguem en període preelectoral i que, per tant, ha de continuar fent feina tot adaptant-se al marc legal especial d'aquests dies previs, el 12 de maig. Plaja ha assegurat que l'executiu és curós amb aquesta normativa i que la GEC ja ha arxivat la denúncia presentada pel Partit Popular sobre l'informe per celebrar el referèndum.
Nosaltres hem presentat al·legacions a totes i cadascuna de les denúncies que s'han presentat a la Junta Electoral Central perquè tenim el convenciment de que s'ha fet el que es podia fer d'acord amb el marc legal existent en període electoral. Ho dèiem, el govern no està en funcions, el govern ha de continuar exercint les competències que li són pròpies i, per tant, continuar desenvolupant el pla de govern. Som plenament conscients de que hi ha una sèrie de limitacions, les tenim en compte i les respectem.
A més del Partit Popular, també el PSC i Ciutadans han portat a la GEC la publicitat a diversos mitjans de comunicació sobre la proposta de finançament singular i per entendre que el govern fa ús electoralista de la institució.
Per cert, que la Fiscalia acusa els governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont de desviar 3 milions d'euros per al procés.
Afirma que els expresidents Junqueras i la resta d'encausats al Tribunal de Comptes van desviar gairebé 900.000 euros per l'1 d'octubre i 2.200.000 euros per l'acció exterior durant el procés.
Tot plegat mentre la mesa del Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimarts el requeriment que el Senat va plantejar-li perquè retirés la llei d'amnistia.
Ho ha fet amb els vots de la majoria conformada pel PSOE i Sumar i el no del PP i Vox, i ha descartat la petició de la Cambra Alta controlada pels populars. La mesa l'ha rebutjat en base a un informe dels lletrats que acusa el Senat de prendre una clara ingerència en l'autonomia parlamentària. El document de 14 pàgines afirma que el Senat pretén assumir funcions de fiscalització del funcionament intern del Congrés.
I també a Madrid, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest dimarts un ple extraordinari de l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona.
Una trobada on s'han analitzat els últims assassinats comesos a Espanya, entre els quals destaquen els d'un nen a Bellcaire d'Empordà i els d'una dona i els seus dos fills al Prat de Llobregat.
A la reunió, el president del govern s'ha compromès a convocar com a mínim dos cops l'any l'Observatori. Ho ha explicat la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, qui també ha anunciat altres mesures després de la reunió del Consell de Ministres. Ana Ruiz.
Es tracta de la posada en marxa de campanyes institucionals amb l'objectiu de neutralitzar el negacionisme de la violència contra les dones que consumeixen principalment a internet un sector dels joves.
Campanyes tradicionals, com sobretot online, perquè efectivament els discursos negacionistes, els discursos que fomenten el odi, que fomenten la violència, estan implicant sobretot en redes socials a els més joves, i creiem que ahí també hi ha un problema que hem detectat, que s'ha detectat en l'Observatori, y que necesita una mirada con mayor profesionalidad.
La ministra també ha qualificat la reunió extraordinària avui de l'Observatori d'Històrica, una reunió que es produeix després de l'assassinat durant el que portem d'any de 10 dones víctimes de violència masclista i de 7 menors assassinats per violència vicària. El govern central també ha aprovat un paquet de 160 milions d'euros per a campanyes i millores dels plans contra la violència de gènere.
Més coses. Iridi ha anunciat que engegarà una campanya de recollida de signatures a favor de la creació d'un mecanisme independent de control de les forces policials.
Aquest centre en defensa dels drets humans vol implicar la ciutadania a través d'una recollida de signatures perquè les forces polítiques catalanes es comprometin a crear aquest mecanisme independent de control. Anaïs Franquesa és la directora d'Iridi.
La nova legislatura és una nova oportunitat per posar les bases d'aquest mecanisme extern, que som conscients que no és fàcil. En cap dels llocs en els que s'han creat ha estat senzill determinar quin és el mandat, quines són les competències, com es fa el pressupost, etc. Però que Catalunya és prou madura, doncs, per dur a terme aquest debat de forma sossegada, de forma experta i tècnica, i per tant aprofitar aquesta nova legislatura que comença per aprovar-lo per via legislativa.
Iridia, que ha presentat el seu informe sobre la situació de violència institucional, recrimina els caps dels agents dels Mossos implicats en suposades actuacions irregulars que no actuen a favor de la transparència.
I Albert López, l'altre acusat del crim de la Guàrdia Urbana, admet per primer cop la seva participació en l'assassinat per aconseguir permisos penitenciaris.
L'exagent de la Guàrdia Urbana, pres actualment a Quatre Camins, ha reconegut el crim davant dels treballadors de la presó. Va ser condemnat juntament amb Rosa Peral a 20 anys de privació de llibertat. Segons el periòdico, les fonts citades han aclarat que López no ha fet cap escrit o compareixença formal per reconèixer l'assassinat, sinó que ho ha expressat verbalment davant l'equip que tracta a la presó.
Notícies en xarxa.
Salut crea a Girona la primera xarxa hospitalària de Catalunya per millorar l'equitat territorial. El conseller Manel Balcells ha assenyalat que és una aliança estratègica que pot implicar la mobilitat d'especialistes entre centres.
És la primera aliança estratègica entre hospitals que es crea a Catalunya, tot i que el conseller Manel Balcells ha exposat que en les properes setmanes signaran els acords de dues més. El conseller ha remarcat que estructurar les sinergies és un pas decisiu per millorar l'equitat territorial, perquè la col·laboració entre hospitals petits, mitjans i grans permetrà evitar trasllats de pacients fora del seu territori i fer el treball més efectiu. Ho explica Manel Balcells, conseller de Salut.
Que estructurem una cosa que s'ha produït durant molt de temps a tot arreu, que són les aliances estratègiques. Però una aliança estratègica estable, coordinada, planificada i, a més, liderada des del Servei Català de la Salut i, per tant, el Departament de Salut, és una novetat.
I aquest dimarts ha estat el primer dia de les proves de competències bàsiques a Catalunya.
Les fan com cada curs els alumnes que es troben al final de cada etapa educativa, a sisè de primària i a quart d'ESO, i se sumen enguany a les que també estan fent com a novetat els estudiants de quart de primària i segon d'ESO.
Els companys d'Empordà Televisió s'han acostat fins a l'escola Ruiz Amado de Castelló d'Empúries. Bona tarda, Lídia Campsolines.
Bona tarda. Els alumnes de sisè avui han fet les primeres proves d'avaluació de primària, el que abans es coneixia com a competències bàsiques. L'objectiu és demostrar que s'han assolit els coneixements necessaris per passar a secundària. Aquest matí s'han fet les proves de competència comunicativa lingüística en llengua castellana i competència matemàtica. El director de l'escola Ruiz Amado, Raül Galobardes, explica la principal novetat d'aquest any.
Els nens tenien un quadern en el que hi havia totes les preguntes, tots els textos, i un full de respostes amb els que ells havien d'anar marcant. I ells eren aquest full de respostes el que s'acabava corregint. Actualment aquest quadern ha desaparegut i llavors és un quadern online. Nosaltres els hi pugem en una plataforma, en un entorn virtual d'aprenentatge, i els nens treballen amb aquest document posat a dalt en el núvol i tenen el full per posar les respostes.
Demà les proves continuen amb la competència comunicativa lingüística en llengua catalana i la competència en ciència i tecnologia. I dijous finalitzen amb la competència comunicativa lingüística en llengua estrangera.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Silenci i Ràdio Falset.
Comencen les obres definitives de supressió del pas a nivell de la carretera de Samalús a la Garriga, al Vallès Oriental. Adif talla durant les properes 5 setmanes un tram de carrer per aquesta obra que segueix formant part dels treballs previs al desdoblament de l'R3 entre la Garriga i Parets. Un mur que serà visible els propers dies, ho diu el regidor de mobilitat de la Garriga, Àlex Valiente.
Es farà el primer un tema de micopilots i després es farà tota l'excavació del nou mur. Aquesta és una peça prefabricada que vindran i la instal·laran.
De manera temporal s'ha canviat la direcció d'alguns carrers per facilitar l'accés dels veïns als seus domicilis.
un any més i ja en van 26, les escoles del Priorat participen en una nova edició de la Ràdio a l'Escola. La directora del CRP del Priorat, Remei Domènech, destaca que la Ràdio a l'Escola és una activitat molt global perquè treballa qüestions molt diverses, però alhora molt importants.
És una bona activitat perquè es treballen tant la lectura com l'expressió oral, com la fluïdesa lectora.
La Ràdio a l'Escola 2024 ha dut a terme els enregistraments aquesta setmana. Més endavant, durant el mes de maig, serà quan s'emetran per l'antena de Ràdio Falset.
En cultura, la poetessa illenca Antonina Canyelles ha estat la guanyadora del Premi Jaume Fuster.
Un guardó que concedeix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i que reconeix la trajectòria d'un autor literari. En 12 poemaris publicats, Canyelles ha destacat que aquest és el segon premi que rep en 45 anys de carrera.
David Navarro.
Antonina Canyelles es va iniciar l'any 1979 amb l'obra Quadern de Conseqüències, que li va suposar el Premi Marià Aguiló, el primer i únic fins ara, com li agrada destacar. El poemari el va seguir la carpeta de poemes i il·lustracions Patchwork, l'any 1981, per després guardar un silenci de prop de 25 anys fins al seu següent llibre, Piercing, l'any 2005. Des de llavors s'ha publicat de manera regular amb obres com Putes i Consentits, Antologia Poètica o Bistecs de Pantera, la darrera publicada. Per a Canyelles, la literatura és part de la seva vida.
Una vegada una persona me va dir, diu, perquè escrius i dic perquè no sé lladrar. Perquè si sabés lladrar, lladraria. Forma part de la meva vida. A mi m'ha estat necessari escriure com fumar.
Per Antonina Canyelles, amiga personal de Jaume Fuster, rebre aquest guardó té una connotació especial.
Que m'havia de dir, Jaume Fuster, que tu te moriries jove i que ja guanyaria un premi amb el teu nom.
El premi el concedeix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana a partir de la decisió dels seus socis.
I Fira Tàrrega i l'Escola d'Art Ondara inicien una col·laboració per potenciar la formació de futurs professionals de les arts escèniques des d'un vessant més tècnic. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
El nou acord assolit permetrà que l'alumnat del curs creï un espai escenogràfic que formi part de la programació oficial de Fira Tàrrega. En aquesta primera edició, el resultat serà la creació d'uns tòtems indicadors dels espais d'actuació. Natàlia Lloreta és la directora executiva de Fira Tàrrega.
Teníem moltes ganes de fer una col·laboració llarga i estructurada, diguem, no? I precisament amb aquest grau d'escultura per l'espectacle, que té molt sentit que faci algun tipus d'actuació durant la fira per visibilitzar també la feina que estan fent i perquè nosaltres també ens va bé que els alumnes i els professors d'aquest grau doncs d'alguna manera desenvolupin accions o escenografies concretes que per fira també fan falta, no?
Segons els docents del curs, aquesta col·laboració permetrà a l'alumnat créixer en confiança i aprendre el funcionament professional d'un dels festivals de referència a nivell internacional.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça busca aquest vespre el pas a les semifinals de la Lliga de Campions que no assoleix des del 2019. Els blaugranes reben el Paris Saint-Germain a Montjuïc a partir de les 9 amb l'avantatge d'un gol amb el 2-3 de l'anada. El blaugrana Pedri traslladava els sentiments del vestidor a la prèvia del partit.
Muchísima ilusión, muchísimas ganas. Hacía tiempo que no estábamos en esta situación y queremos darle sobre todo una alegría a la afición que se la merece y a la afición el mensaje que le daría es que esté con nosotros, que mañana vamos a salir al campo a dejarnos la piel, a intentar darles ese paso a semifinales y poder celebrarlo todos juntos aquí en casa.
Un Barça que ja ha tret el seu 11 inicial. Xavi Hernández treu aquest 11 homes a la gespa de Lluís Companys, Ter Stegen a la porteria de defensa per João Cancelo, Araujo, Koundé i Cubarsí. Mig del camp amb Frenkie de Jong, Pedri i Gundogan. I també en la punta d'atac en la davantera, Rafinha, Lamine Yamal i Lewandowski. Per part seva, Luis Enrique, el tècnic del PSG, espera un partit molt vistós.
Creo que será un partido en el que va a haber goles por las dos partes y la urgencia para los dos equipos ahora mismo es para nosotros que vamos por detrás en el marcador, pero espero que durante el partido el Barça vaya por detrás en el marcador, la urgencia haga que se pueda ver un partido para el espectador seguro que apasionante, para los entrenadores que nos gusta controlarlo un poco más, quizás menos.
També es tanca avui una altra eliminatòria dels quarts de final amb el Borussia Dortmund Atlètic de Madrid, amb avantatge d'un gol per als madrilenys. En tennis, el Barcelona Open Bank Sabadell, la segona jornada del torneig, ens ha deixat el debut de Rafa Nadal i l'eliminació del número 2 del torneig. Anna Freixa, bona tarda.
Després de dos anys d'absència, Rafa Nadal l'ha tornat a la pista que porta el seu nom a la central del Godó i ha estat rebut amb més d'una gran ovació i el públic dempeus. Nadal s'ha emportat la victòria en el seu debut davant de l'italià Flavio Covoli per 6-2 i 6-3 i demà disputarà segona ronda davant Àlex de Minaur. Demà també serà el moment de veure debutar a Casper Ruud i Stefanos Tsitsipas, ja els únics dos jugadors del top 10 que queden, perquè avui la sorpresa ha estat l'eliminació d'Andrei Rublev. Rublev, número 8 del rànquing ATP, ha caigut davant del número 87, Brandon Nakashima, per 6-4 i 7-6. Sens dubte, una derrota contra pronòstic la de Rublev. Demà hi haurà dos catalans que disputaran el quadre de dobles i precisament s'enfrontaran entre ells. Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, s'enfrontarà a Oriol Roca, que juga juntament amb Daniel Rincón.
En bàsquet, el badaloní Jordi Fernández es pot convertir en el primer entrenador espanyol en dirigir una franquícia nord-americana. Xavi Ballesteros, Ràdio Ciutat de Badalona.
Un dels periodistes referents de la NBA, Adrian Wojnarowski, ha fet públic que l'ara assistent del Sacramento Kings passarà a entrenar a la franquícia de Brooklyn. Fernández, que ara té 41 anys, va marxar amb 26 cap als Estats Units per intentar fer carrera després de jugar a les categories inferiors de la penya, també està el Sant Josep i el Montgat. Les coses li han anat molt bé, treballant molt i aprofitar les oportunitats que li han anat arribant. Primer com ajudant dels Cavaliers, després els Nuggets i ara els Kings. Aquest passat estiu també va triomfar en aconseguir la medalla de bronze en el Mundial, dirigint la selecció de Canadà. El badaloní explicava aquest estiu que ha estat una esponja a l'NBA per continuar aprenent.
Tenir sempre la ment oberta i veure com els altres fan les coses, al final pots dir, bueno, tu has copiat. Bueno, és una cosa que m'ha cridat l'atenció, m'ha agradat, ho he fet, m'ha sortit bé i m'ho he fet meu. Llavors ja veig que les coses es fan així, ells, jo els hi tinc molt de respecte. En el meu cas, una oportunitat a una persona de fora del país, que no és fàcil, no? Com a tot arreu hi ha reptes i moments més fàcils i menys fàcils, però jo només tinc que dir coses bones de la meva experiència allà.
Si es fa oficial la decisió, serà el tercer europeu en dirigir un equip NBA. A més, aquest estiu entrenarà la selecció de Canadà als Jocs Olímpics de París.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too exhausted to pray, don't get lost in the moment or give up. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. When you're down and you feel ashamed, it's okay not to be okay. Feel like your life's an illusion, and lately you're secluded, thinking you'll never get your chance.
feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment.